caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Ara sí, molt bona tarda. És dijous 19 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català, magazín d'humor, però que també està pendent d'aquesta cimera i de com xerraran els dos presidents, tant l'espanyol Pedro Sánchez com Emmanuel Macron, el president francès. Ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
Quines ganes que tenia de dir això. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda, fluixet, perquè si no em torno a quedar clavada, eh? No ho puc dir gaire fort.
No, home, no, que ja estàs gairebé
sí,
a punt.
Sí, a punt.
Amb què et sorprendràs avui a la Caravé, va?
Doncs avui, desitjant que tots els oients de la caravana ja hagin dinat, us parlaré d'insectes. N'heu menjat mai algun? Si és que no us atreviríeu a provar-ne un, doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la Caravé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia sabrem com ha viscut la gent del carrer els límits i normes que els han posat els seus pares o tutors. Han sentit mai una pressió familiar molt gran? Com podem establir unes pautes sense coartar la llibertat dels nostres petits? En parlarem amb la nostra experta del dia, Izaskun Baño, psicòloga general sanitària, qui treballa amb infants, adults i adolescents.
Aquest dijous també volem saber què n'opina la política, d'aquesta nova vaga convocada pel sector del taxi contra les plataformes digitals de vehicles BTC, però també abordarem com ha anat precisament una cimera com la d'avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana de Catalunya, i a l'altra banda de la caravana, Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actor Pep Moneca ens visita per presentar-nos la reposició de l'obra Esper, que estarà en cartellera fins al proper 29 de gener al Teatre La Gleva, i que ens explica la història d'Albert Esper, l'arquitecte d'Adolf Hitler.
I també cada dijous els caravaneros volem ser educats. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui tractarem un dels temes que més es donen en les cases a les que conviuen germans i germanes: les baralles entre infants. En parlarem de tot plegat amb Oriol Julià, president de l'equip Salut i Educació Emocional, i amb Laura Torrella, membre també de l'equip SER.
I a partir de les 5 de la tarda, un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral i una nova ruta pel món de la sostenibilitat i la música, Andreu.
Escoltarem el nou reportatge social de Ruth Caral, que ens parlarà de la petroquímica de Tarragona. I acabarem el programa amb Aixa Miró, que ens tornarà a portar una qüestió sostenible, musical i, a més, solidària.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts i mig que passen de les 3 de la tarda, i a aquesta hora, Andreu, aquí has estat el cajat avui?
Doncs avui potser hauria d'haver estat el cajat el president Pedro Sánchez, no?
Doncs sí, perquè sembla que comencen els discursos. Podrem escoltar Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va.
Históricos, pero evidentemente esta es una cumbre histórica en las relaciones bilaterales entre Francia y España, y también creo que es una magnífica noticia para Europa. Querido presidente, querido Manuel, es un honor recibirte a ti y a tus ministros y ministras en el marco de esta 27ª cumbre hispano-francesa. Y si algo pone de relieve este encuentro, una vez más, es el excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Francia y España y la fortaleza de los vínculos de todo tipo, de todo tipo, lo hemos visto antes en la firma de los acuerdos que unen a Francia con España. Vínculos, por cierto, muy presentes aquí, en esta magnífica ciudad de Barcelona. Primero por el eje Barcelona-París, que ha influido las mejores corrientes artísticas. Este año, precisamente, que estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de un gran artista que nos une a ambos países, como es Picasso. Pero también por movimientos culturales rompedores como el modernismo. Un movimiento que transformó la faz de esta ciudad y que representó en su momento una nueva forma de entender el arte, joven, libre y moderno. Por esa ruta, también a través de los pasos fronterizos de Cataluña y he recordado, por cierto, la cumbre que tuvimos en Montauban en el año 2021, fluye también el peso de la memoria democrática de España. Una memoria a la que rendimos, como he dicho antes, tributo hace año y medio en Montauban con la firma del convenio de doble nacionalidad, tanto tiempo demandada por los descendientes del exilio republicano que encontraron hogar en Francia. Hoy, en esta Barcelona que nos recibe, joven, libre, moderna, volvemos a ver a la Barcelona vanguardista y puente simbólico entre dos países que abrazan el futuro con esperanza y también con proyectos de un enorme potencial. Projectes com el de...
El president del govern espanyol, que ha fet referència, doncs, a la commemoració de la mort de Picasso, a la memòria democràtica, però també a Barcelona com a capitalitat i com a pont simbòlic. De seguida també escoltarem l'inici del discurs d'Emmanuel Macron com a president francès. I cap a 3:45 de la tarda ens en farà un resum de tot plegat la mateixa Judit Casellas, que es troba precisament en aquest acte dins del MNAC, on s'hi han fet la signatura d'aquestes... d'aquests convenis entre les delegacions francesa i l'espanyola, i ara doncs s'està donant aquestes rodes de premsa i aquests discursos dels dos presidents. Ara sí, 7 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, no t'escapes.
No.
Vols estalquejar els presidents o no? Així vote pronto, eh?
Ja sabem què dirà.
Ho puc dir?
Sí, tant, que ho pots dir.
Doncs els presidents més guapos que hi han, per favor.
Sí, eh?
Sí.
T'has deixat Joe Biden?
Sí, sí. Més guapos, més joves...
Val.
Sí.
No, va, tira. Anem a parlar d'estalquets.
A veure, doncs avui li ha tocat a en Pep Moner. Mireu, primer de tot dir-vos que no entenc per què el compte de fans d'en Pep té gairebé 20.000 seguidors i, en canvi, el seu compte oficial i personal només en té 2.858.
Ai, vaja, mira. No s'entén gaire, això.
No, però, en fi, com que aquí ens interessa la vida personal dels nostres convidats, m'he donat el permís per mirar en el seu perfil d'Instagram. Sorpresa o no... Ja sé per què allà hi ha més gent que el segueix, perquè diguéssim que l'Instagram no és el fort d'en Pep Moner. Però tot i això, hi ha contingut de qualitat i que es mereix que comentem. Mireu, primer de tot, i l'únic que puc dir és que el seu Instagram rebossa d'amor. Ja sigui per la foto del petó de cine del 23 d'agost del 2019 amb la seva dona a la catifa vermella del Teatre Poliorama, o per les fotos dels seus fills, que en té bastantes, he de dir. També he de dir que el seu Instagram no segueix cap patró. Penja el que vol, quan vol i per què vol. És una mica que no saps on pares, sabeu?
Sí.
Mai saps per on et sortirà en Pep Moner. Ara bé, escolteu-me, les rajoles de casa seva m'han deixat embadalit.
Embadalit, quina
sí,
bonica
carai.
Paraula.
Sí. I és que tinc una certa debilitat per les rajoles amb sanefes, dibuixos i colors que són belles.
A mi m'agraden molt les de terra, sí.
Sí, m'agraden molt. D'altra banda, però, punt negatiu perquè m'he trobat una foto de peus, una altra vegada.
Ui, els peus no t'agraden,
no. Ara ja feia temps no que no me'n trobava, però justament avui me n'he tornat a trobar un altre.
Veus?
Però sabeu què us dic? Que és que només entrar al seu perfil d'Instagram ja desprèn una tendresa que és impossible no aprovar-lo.
Així, doncs, aprovat, eh?
Aprovadíssim.
Anem cap al toc.
Doncs mireu, avui us porto el tema del sucre. No és res escarós, no us preocupeu.
Home, ja tocava.
Però vinc a dir-vos que no puc posar el sucre amb cullera. És a dir, tinc un pot de sucre, doncs amb els dits. Tinc un paquet de sucre, doncs doblego la punta i a ull miro quant de sucre hi cau. I la millor solució per gent com jo... són les monodosis de sucre.
Com?
Ja està.
De veritat que agafes amb els dits.
Fa com si fos la sal.
Efectivament.
Mare. Però...
Sí. I també us he de dir una cosa.
Et
què
fa
passa?
Que feia allò que feia el cuiner aquell.
Sí,
que
exacte.
Sí.
No, això amb la sal.
Imagino l'Andreu fent això amb el cafè.
No. Què passa? Que de vegades quan agafo, diguéssim, el paquet sencer de sucre, potser de vegades hi ha sucre amb cafè i llet.
És normal.
Una cullereta més petita.
No, és que no m'agraden les culleres per posar sucre. Aquest és el meu problema.
Posa-la en forquilla.
Cosetes de l'Andreu.
Però llavors com remús el sucre, com el remús?
No, amb la cullera. Però la cullera ja està dins del cafè.
Ho dius, la gent que...
Doncs que deixa les coses tirades i tanqui l'armari. Amb la conseqüència que el següent que l'obre li cau tot a sobre. No pots gastar 3 segons més de la teva vida per fer que quedi tot bé ordenadet i que no li caigui a ningú a sobre res?
O que comparteixes armari.
Clar.
Comparteix pis. Ah, sí.
Alguns armaris són compartits.
Ah, val.
Sí. No tots, òbviament. Que si no, a robar carteres.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs a veure, quina cosa em podria fer més feliç que tornar a tenir Núria Ros al meu costat?
Ai!
Crec que res.
Ai.
Ara.
Bonic, no m'ho esperava, Andreu.
Que reluzca l'amor.
Que bonic. Exacte. Gràcies per aquest missatge.
Propòsit?
Doncs, ja que parlàvem de Núria Ros, com has vist la meva taula? T'hi has fixat?
Saps què passa? Que com que vinc d'estar clavada de les cervicals, no em puc moure gaire per mirar les vostres taules. Llavors no l'he vista.
Doncs està molt ordenada, Núria Ros.
Sí? Molt bé, ho celebro.
Sí,
ha semblat un comentari d'escola, saps? Mestre, està la meva taula ordenada? I sí, saps? Home, clar, s'han d'agafar referents.
Podem parar un moment? Varem màquines?
Què?
Doraemon, què tal? Bona tarda.
No, però no és el Doraemon, aquest.
No? Sí, se semblava molt el Doraemon, molt, eh?
No, el Doraemon seria una altra història.
Com seria el Doraemon?
El casquet volador.
Ara.
Seria alguna cosa així, no? Ara, però és que ara. És impossible imitar-lo.
Ja. No, te'n surts prou bé, eh?
Bueno, un dia aprendrem, vinga, va.
Sí?
Sí,
aquell dia entrevistarem Doraemon?
No.
Val.
Propòsit nou per avui, Andreu.
Doncs mira, he de començar a buscar plans que siguin gratuïts o a baix cost, perquè estic veient que la vida que porto no és econòmicament sostenible.
Mira, donem-nos les mans també amb això,
eh? Sí, eh?
Ai, Déu meu. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Dotze minuts que passen de les 3 de la tarda, nosaltres pendents del que vagin dient el president espanyol Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron. De moment, però, parlem d'altres tipus d'insectes.
Sí. Comencem parlant d'insectes. Mira, m'has llegit la ment, Joan Trias. Xascarrillo, per començar.
Una mica.
Aquesta és la meva benvinguda.
Perdó.
Ah. Va, tira. Pregunteta.
Sí.
Trobàvem a faltar, eh?
Oients
des de casa també sempre
examen.
Hem de respondre aquesta pregunta. Heu menjat mai algun insecte?
No, però m'agradaria.
Val, espera, que és la següent pregunta.
Ah, val.
Passito a passito,
no.
Que diuen.
No.
Estaríeu disposats a menjar-vos-en un algun dia? Joan Trias diu sí.
No.
No, Andreu?
Sí.
Sí? Jo crec que tastaria els grills, els cucs no puc.
Sí.
Ja m'han dit val, més. He dit no. Algun insecte.
Algun sí.
Sí, jo el grill també.
Això s'ha de desempatar.
Després sóc jo l'escarós.
Per provar-lo.
Escolta'm una cosa. No parlis tan malament dels insectes perquè et sorprendràs el que t'explicaré ara.
Ara.
Bé, queda clar que almenys en aquest estudi no m'heu demanat l'opinió. El meu és un no, però gràcies, ho feia per desempatar en aquest estudi i el que predomina és el no. Dit això, direu, i ara aquesta per què ens pregunta això, no? Que raro.
Sí.
Doncs perquè sí, senyores i senyors, els experts asseguren que la ingesta d'insectes és el futur. De fet, ho tenen tan clar perquè el seu valor proteic, escolta, Andreu, proteic i nutricional, el dels insectes, clar, juntament amb la seva gran disponibilitat i la reduïda petjada ecològica que tenen, doncs fan que esdevinguin una opció especialment viable. I clar, és per això que la Comissió Europea ha donat via lliure, atenció, per la comercialització de noves espècies destinades al consum humà. Què? Com us quedeu?
Jo estic al·lucinant una miqueta.
Un dia,
jo segueixo amb la meva
opinió, Andreu,
no?
Que obrirem els tàpers, perquè sí, dinem amb tàpers,
sí.
I trobarem que en comptes de macarrons portes cucs.
Sí, els... No em facis parlar.
Els cucs.
Sí, els cucs.
Sí,
els cucs.
Sí, els
cucs.
Va, però porto detalls, no?, sobre el que us dic. D'aquesta nova llista d'espècies destinades al consum humà, aprovada, per cert, per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, doncs destaca el nom, a veure si el direm bé. Jo ho intentaré, eh? El Phytobous diapernius, que és conegut popularment com la larva de l'escarbat de la femta.
Veus que
sona perfecte, eh?, per acompanyar-ho amb una mica de pa, boníssim.
No, l'última femta ja està de moda. Vull dir que l'altre dia en parlàvem del cafè,
de l'animaleta aquell.
Ah, sí? Ai, com se'n recorden, Joan, del que explico. Sí, sí. Aquest insecte del que us he parlat és el quart insecte avalat per ser consumit des del 2018, eh? Poc se'n parla. Això sí, molta atenció, perquè les persones intolerants als crustacis han d'anar molt de compte, ja que les autoritats alerten que poden patir reaccions al·lèrgiques. Sí? Sí. I espereu, perquè n'hi ha més, eh? Perquè també s'ha validat la comercialització dels grills domèstics en format sec o en pols. Ah, si t'agrada, pots escollir.
Grills domèstics.
D'aquesta manera, aquests
dos... Insecte en pols.
Sí, d'aquesta manera, aquests dos insectes que us acabo de mencionar se sumen a alguns que ja estan acceptats, eh, a dia d'avui, que, per tant, es poden comercialitzar i menjar, que són el cuc de la farina i la llagosta migratòria. Per tant, per les persones interessades en consumir-ne, que sapigueu que el seu consum es pot fer de diverses maneres. Els podeu integrar en productes com el pa. Val? Algun dia dius, mira, no tinc tomàquet per acompanyar el pa? Doncs insecte.
Entrapa de grills.
Ja està. Entrapa de grills, correcte. Doncs perdona, però el nom m'agrada molt. Amb la
Perdona, Núria, t'he d'interrompre un
les
moment, perquè està començant a parlar ja el president francès Emmanuel Macron. L'escoltem.
Señor presidente, mi querido amigo, lo has dicho todo del contenido y del espíritu de este tratado que firmamos hoy. Es la 27ª cumbre bilateral franco-española, pero es el primer tratado de cooperación y de amistad que firmamos. Puede parecer una anomalía de nuestra historia, puesto que hay muchos vínculos entre los jóvenes, los científicos, los estudiantes, nuestras sociedades, y por lo tanto estamos reparando esta anomalía. Y el momento que vivimos lo ilustra perfectamente. Nos encontramos en este lugar de patrimonio artístico, religioso, este lugar que se ha convertido en un museo. Y aquí estamos haciendo la política más noble, firmando este tratado. Y esto plasma perfectamente lo que estamos tratando de hacer. Estamos apoyándonos en una historia compleja, amplia, y hacemos cosas útiles para nuestros compatriotas para el día de hoy y el de mañana. Este tratado lo habíamos decidido en Montauban el 15 de marzo de 2021, donde habías venido, y en Montauban habíamos tomado decisiones importantes, en particular la decisión sobre la binacionalidad que se esperaba desde hacía tantos años y que entró en vigor en abril de 2022, con el homenaje rendido a los republicanos españoles exiliados en Francia y que han contribuido en la vitalidad de nuestro país. Y habíamos decidido firmar este tratado, el Tratado de Barcelona, que se enmarca en esta historia.
El president francès Emmanuel Macron, que ha fet referència al lloc on es troben ara mateix els dos presidents, i aquests deu ministres per executiu, el MNAC l'ha definit com a lloc de patrimoni artístic i religiós. També ha recordat que va ser el 15 de març del 2021 quan es van començar a assentar les bases per aquest tractat, amb decisions com la binacionalitat o la memòria democràtica, i ha recordat que és el primer tractat de cooperació i amistat entre França i Espanya i que era una anomalia que no n'hi hagués de tractat fins a dia d'avui. Recordem que cap a 3:45 de la tarda connectarem amb la nostra companya cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, que ens explicarà com ha anat no només aquests discursos dels dos presidents, sinó tota la conferència i al llarg del dia. Ara sí, Núria, va, més cosetes que ens estàs explicant.
Sí, per acabar la notícia dels insectes, perquè jo crec que algun oient pot estar interessat, se'ns ha colat la Shakira, però és per alguna cosa, ara ho parlem, eh?
Sí.
Doncs que res, que es poden sempre integrar, per exemple, en productes com el pa, la pasta, les pizzas o fins i tot les salses, eh? Que no estem parlant de menjar insectes sols.
No, és acompanyament.
Correcte.
Està bé.
I ara sí, més coses. No sé si ho recordareu, però fa uns dies, quan encara estava aquí, no?, us explicava de quina manera marques com Casio, Renault, Netflix, AliExpress, sense dir marques, eh?
Exacte.
Doncs han aprofitat el llançament de la Session 53 de Shakira i Bizarrap per promocionar-se a les xarxes. Ho recordeu?
Sí,
ho recordem riure
i
molt,
tant,
eh?
I tant.
Val? Doncs sembla ser que ningú deixa escapar aquesta oportunitat i cada vegada en són més les empreses que aprofiten el single per guanyar presència. Doncs digues que sí. Si un single té aquesta repercussió, doncs jo també ho aprofitaria.
Ara,
sí. I l'última en aquest cas està la discoteca Indara de Pamplona. Segurament no la coneixeu. O sí, eh? No ho sé.
No.
Ha sortit a festa per Pamplona alguna vegada?
No. Mira, per Cap d'Any.
Ah, per Cap d'Any?
Sí.
I vas anar a alguna discoteca?
És possible que hi ha tres, però no recordo.
Val, no, no ens posarem en aquest jardí, eh?
No.
Doncs, com us deia, l'última en aprofitar aquesta polèmica ha estat la discoteca Indara de Pamplona, que, atenció, permet l'entrada gratis a totes aquelles noies que es diguin Clara.
Ah,
no.
Mira que bé.
És sublim.
Que fort.
Molt bo.
Mira, diré una cosa perquè m'has fet venir memòria. Si no recordo malament, és una discoteca que està al soterrani, està sota terra.
Clar, jo això no ho sé, eh? On
sí,
és aquesta?
Sí.
No, en tinc una altra, potser et sonarà el nom. Bueno, sublim. Sí. Aquesta discoteca es situa en el número 1 de tota...
No, està molt bé.
Home, val. Anem al detall de tot plegat, no? En aquest cas, la discoteca ha penjat un flyer, no?, aquests cartells promocionals, a les seves xarxes socials, on hi diu literalment: Promoción Clara, punt. Si te llamas Clara, esta semana, el jueves entras gratis a Indara, presentando, eso sí, tu DNI a la puerta, y el resto, atenció, eh?, que no se piquen.
Mira, veus?
Molt bé.
Senyores i senyors,
joc de paraules.
Per aquesta discoteca es mereix el premi a la millor discoteca. Sí. Claramente, sí. Correcte, ara. José Matosas. Però espereu, perquè les persones no parem de sorprendre, i és que aquesta discoteca de la que us parlava no ha estat l'única que ha aprofitat l'ocasió, no?, per promocionar-se. En aquest cas, la sala central, també a Pamplona, potser aquesta és la que té el subterrani, doncs també s'ha sumat a la iniciativa i ha anunciat a les seves xarxes que, atenció,
sí,
si vienes el viernes 20 de enero con un reloj Casio, entrada gratuïta.
Mira que bé.
Jo estic flipant,
tant,
eh? Bueno, clar, si et compres el rellotge per anar a la discoteca no et surt a compte, però si ja el tens,
no,
porta'l, no?
No?
De fet, tal i com ha assenyalat aquesta sala de balla a les seves xarxes socials, cito literalment, diu: No nos importa cómo te llames, solamente queremos ver ese Casio que tanto te gusta dentro de nuestra sala este viernes.
No, sort que no han demanat Rolex.
Home, sí, perquè si no tindria sala buida,
sí,
no?
Sí.
I clar, doncs, com és evident, les xarxes s'han omplert de reaccions davant d'aquests anuncis, i si n'he de destacar alguna, doncs em quedaria amb aquest comentari que diu: Yo no tengo Casio, tengo un Rolex, mira, un Ferrari, y soy cómodos de 22. Es broma, ni Rolex ni Casio, pero si hay sitio para una fotógrafa molona, me paso. Brillant, sublim.
I tant,
aquesta persona necessitem entrevistar.
I tant, i tant.
I res, aquesta és l'alegria que necessitàvem avui per tornar, no, nois?
Oh, i tant.
Sempre, el salseig.
Sempre. Estàvem esperant a Núria Rus pel salseig Shakira Piqué.
Home. Això de Shakira i Bizarrap no acabarà mai. Aquesta sóc jo, que
sí,
estava parlant,
sí,
per sobre de mi mateixa.
Aviam, tira.
Saps
ser Núria. Ai, m'encanta. Sí, m'encanta Menorca, per cert. Bé, i ja per acabar, com sempre, amb una mica de música, i avui la notícia musical ens la porta Miley Cyrus. I és que la cantant i compositora nord-americana ha necessitat només 5 dies després de l'estrena del seu nou single Flowers per aconseguir el que semblava impossible, nois i noies, assolir el número 1 global i destronar la polèmica sessió 53 de Bizarrap i Shakira.
No et crec.
Em creu-me, doncs.
Que
sí, informació contrastada. Molta atenció, perquè a hores d'ara el tema de Miley suma més de 17 milions de reproduccions, mentre que el tema de Bizarrap i Shakira en sumen 10 milions, que tampoc està malament, eh?
No.
En aquest cas, les dades són espectaculars si tenim en compte que la sessió 53, o Seth, no sé com es diu realment aquesta cançó, perquè posen un nom tan raros, doncs es va estrenar fa una setmana i suma més de 65 milions només a Spotify i 142 a YouTube. Però pel que fa a la cançó de Miley Cyrus, que es va presentar el divendres passat, per tant, només fa 5 dies, ha aconseguit molt més, sumar 47 milions tant a Spotify com a YouTube. D'aquesta manera, Flowers s'ha guanyat la posició número 1 a Spotify en països com el Regne Unit, Estats Units, Canadà, Austràlia, i aquí la notícia, el número 2 a Espanya. Una data que cal destacar si tenim en compte que a Espanya poques vegades hi apareixen singles íntegrament en anglès.
Jo crec que es veia venir, eh? Que el tema de Bizarrap i Shakira duraria poc com a número 1 les llistes.
La gent se'n cansa.
Clar, com a gran operació de màrqueting, és a dir, ha fet la feina que havia de fer.
Sí, i ja està.
I ja està.
Saps què passa? Que la cançó de la Miley, si no vaig mal encaminada, també parla.
Sí, correctament.
Ah, mira. Sí.
Són com dues cançons que tiren indirectes de les seves exparelles i musicalment parlant, des del meu punt de vista, la de la Miley és mil vegades millor que Shakira i Bizarrap, però bueno, nosaltres som així, ens agraden a vegades coses que no ens haurien d'agradar.
Marxem amb Miley Cyrus?
Sí, correcte.
Som-hi. Started to cry, but then remembered
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs com que és dijous, aquí a la Caravana tractem sobre l'educació, els infants, i ens agrada aprendre aquestes coses, sí. Avui, a la pregunta del dia, fem... Has sentit mai un control o molta pressió per part dels teus pares?
Ai,
cosetes. Per què fem aquesta pregunta? Doncs perquè Alerta ens ha sorprès dues notícies. La primera d'elles, des de la CCMA, diuen detectius...
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Exacte, però no volia fer-los públic, però sí, aquí. Detectius per saber si els fills es droguen. Les consultes de pares i tutors sobre els possibles consums de drogues i alcohol s'han disparat segons el Col·legi d'Investigadors Privats. Y Alerta, que per altra banda, La Vanguardia diu: ¿por qué no es bueno que los padres controlen a sus hijos a través del móvil?
Ajá.
Clar, és que avui en dia hi ha moltes aplicacions i molts programaris que permeten controlar els dispositius i saber la ubicació dels nostres fills o filles i si fan coses estranyes a les xarxes. I si ens parem a pensar, arribem a extrems, no creus? O sigui, jo penso que una miqueta tòxic tot plegat. Però va, deixant de banda el que opinem nosaltres, volem escoltar si la gent del carrer ha sentit mai una pressió per part dels seus pares.
No, me dejaban a mi bola. Es otra forma, además, de ser padre. No sé, mejor así que controlador.
Bueno, cuando era más joven, sí, pero ahora ya no.
No, mai.
Sí, cuando era pequeña, compresión.
Compresión.
Sí.
Sí, claro.
Per això estan els pares.
Tenia los horarios quan entrar, por ejemplo, y con quién salía, con quién no salía.
Bueno, a ver, control no, però en plan que sàpiguen on estàs i tot això sí, però control de... Estan aquí, aquí o no.
¿Quién eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién era la familia?
Bueno, es normal. Pensar que son pares y... I vulguis o no, els pares es preocupen pel seu fill.
Com més com preocupació.
Més sí.
Vale, preocupació, diríem,
sí.
Eh?
Com d'estar tranquils de que no et passi res dolent. En plan, quan surts de festa, avisa i tal.
No, amb res.
Bueno, bé, és que jo era molt bona nena.
Per lo que fan o lo que passa a dia d'avui, com estan les coses, pues, como comprenderás, pues es normal.
O sea, el mundo ha cambiado ahora. Cuando era pequeña yo, pues era un poco más controlado, digamos, con quién, era más presionante.
Doncs clar, ja veus que hi ha molta varietat, des de persones que no tenien cap mena de pressió fins a d'altres que sí que han notat un seguiment per part dels seus pares durant la infància. Mm-hmm. Ara és hora de descobrir que tots aquests participants, si tenen fills o filles, volem saber si utilitzen les mateixes tècniques que els seus pares
ara,
o no,
ara.
Si els han educat amb més llibertat
després...
o els han controlat, exacte. Volem saber-ho. Vinga, va, escoltem-ho.
Hay un control, pero hay más confianza. Pero por lo menos yo tengo mucha confianza ahora, más en mi hija.
Bueno, és que el de controlar és molt ampli, no?
A lo millor fins i tot una mica més.
Una mica més? De quina manera?
Pues això, saber on està, on es fica, els amics... Perquè, clar, cada vegada el món d'abans no és el mateix que ara.
Controlar què vol dir? Una cosa són marcar pautes, i més quan són menors, i l'altra és controlar. Evidentment, se'ls ha de deixar que evolucionin, però amb una vigilància.
Si els hi expliques bé el que han de fer i el que està bé i el que no, no cal que estiguis al damunt, perquè ja saps que ho faran bé.
A punt a peu de pàgina...
Digues.
Feia ben, eh?
Sí, en un sí, eh?
Val,
m'has
val.
Pillat, eh? En un el vaig fer fora, sí.
I que ara sortirà sí, volant, sí. La Nina.
I és que ja ho heu vist, que molts asseguren que el temps ha canviat i que sembla que no coincideixen tampoc si ha canviat cap a bé o cap a dolent.
Correcte.
També t'haig de dir, eh? Perquè alguns diuen que ha més confiança perquè ara ja millor, però altres diuen que no perquè les coses estan molt malament. Aleshores, nosaltres volem donar un cop de mà a tots aquells pares i mares que ens estigueu escoltant i volem saber... de la mà de la nostra experta del dia, que ara li donarem pas, doncs com podem millorar tot això?
Som-hi.
Som-hi, doncs. La nostra experta del dia, ella és Izaskun Baño, psicòloga general sanitària, qui treballa amb infants, adults i adolescents en un centre privat a Bages i Barcelona, i també col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya en el màster de tècniques amb infants i adolescents. Molt bona tarda, Izaskun.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, ens agradaria comentar les notícies que hem anunciat abans. Avui en dia sembla que hi ha molts pares que usen dispositius per controlar l'activitat dels seus fills i que arriben fins i tot a posar detectius per saber si els seus fills es droguen. Estem arribant a un extrem?
Bueno, jo crec que hi ha una part de pares que poden arribar als detectius. Jo que treballo no m'he trobat en aquesta situació. Sí que és veritat que tenim moltes eines a nivell de tecnologia, no?, que ens permeten sentir-nos més tranquils com a pares. Però també és veritat que aquestes eines s'han de poder utilitzar, no?, de forma paulatina, no?, o en determinades edats, no? Potser quan comencen a sortir sols amb 12, 13 anys, no?, doncs un d'ubicació, per exemple, però mica en mica, a través de la comunicació i la confiança, hem d'anar retirant, no?
Podríem dir que podria raure en un problema de comunicació amb els nostres infants o joves?
Bueno, segurament hi ha diversos aspectes a tenir en compte, no?
Sí.
Un és el tema de tot el que li hem transmet als nanos, no?, des de que han nascut, en tot el seu desenvolupament, no? I hem de confiar, no?, en que sàpiguen fer les coses bé, no? I això ho veiem quan van a casa d'algú i ens diuen: «Oi, que meravellós, ens ha ajudat a parar a taula», no sé què, no?, quan són petits, per exemple.
Sí.
El tema dels límits, no?, de si han sabut establir límits d'una forma coherent, no? I l'altre, el tema també aquesta de la comunicació, no? A vegades no cal fer un control, no?, exhaustiu, tipus, no?, un interrogatori policial, sinó
sí,
que a mesura que vas comentant coses del dia o de tal, no?, també entendre, no?, per on es mou el teu fill sense potser fer aquest interrogatori, no?
Uh-huh.
Sí que és veritat que és una edat, l'adolescència, de risc a nivell de pressió de grup, no?,
clar,
de necessitat de provar, d'experimentar, no?, i això els pares sempre ens posen en alerta.
Clar, i Zascun, llavors, com podem establir aquest control coherent o aquestes normes d'aquesta manera que ens deies, així que sigui coherent? Com ho podríem fer?
Clar, això té a veure, jo crec, amb el desenvolupament, que moltes vegades ens despengem, no? O passem d'una etapa a l'altra, no?, i de cop i volta o ens entra la por o tot el contrari, no? Són superlaxes, no? Doncs ja que va sol i torna sol del col·le o així, no? I al final és, en funció del moment evolutiu, de com aquest nen està responent, o aquest infant o aquest adolescent, a marcar els límits. Els límits, deia una persona, no?, doncs els horaris. Els horaris és un límit, no?, cadascú ha de valorar, no?, en funció del lloc on viu, de la llibertat que li vol donar, quins horaris ha de posar.
Uh-huh.
Pot ser més laxa, pot ser més flexible, pot ser més tard, més d'hora. Límits. Al comunicar-nos molt, els adolescents es tanquen molt, tenim tota aquesta tendència, i més ara amb tots els dispositius i tal. Llavors, trobar moments, no?, com pot ser els àpats, per comunicar-nos.
Uh-huh. Llavors, ens hem de comunicar per donar aquesta seguretat, no?, de que ens poden explicar i comentar el que necessitin?
Sí, i a vegades no ens ho diuen directament, però sí que pots anar detectant cosetes. Amb qui va, amb qui no va, on es mou, quins interessos tenen.
Uh-huh. Oh? Doncs Zascun Baño, psicòloga general sanitària, qui treballa amb infants, adults i adolescents en un centre privat a Vegas i a Barcelona, i també col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya en el màster de tècniques amb infants i adolescents. Zascun, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
3 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida connectem amb Judit Casellas, que ens expliqui la darrera hora del que ha passat en aquesta cimera hispano-francesa, què han dit els dos presidents, i també comencem debat a un nou Mar Muntanya. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 6 minuts. Que passen de 3:45 de la tarda. Avui, en aquest Mar o Muntanya d'avui, hem convidat a Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Pepe, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
I també Ignacio Rigau, ell és advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Ignacio, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nosaltres, que els havíem convidat per parlar del que han anunciat els taxistes aquesta setmana, que és una nova vaga de 4 dies. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, la informació passa per al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on hi són el president Pedro Sánchez, el president espanyol Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron, fent aquests dos discursos després de la cimera hispano-francesa que ha tingut lloc avui a Barcelona, i aquesta manifestació que també hi ha tingut lloc per part de l'independentisme fora del MNAC. Anem cap allà a aquesta hora. Saludem a la nostra companya Judit Casellas. Judit, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Judit, a aquesta hora, què és el que han dit el president Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron?
Doncs mira, han explicat que aquest nou tractat servirà sobretot perquè hi hagi més cooperació entre els dos països en matèria d'educació, de cultura i de... També aquest nou tractat el que fa és reforçar el suport que tant Espanya com França donen a Ucraïna i aposten per avançar conjuntament en aquesta reforma del mercat elèctric. A més, Pedro Sánchez ha celebrat que el tractat s'assigni precisament a Barcelona. Recordem que era molt polèmic que s'assignés aquí a Barcelona perquè per part dels partits independentistes era llegit com una provocació. Doncs el que ha fet Sánchez en respecte al fet de que s'assigni aquí a Barcelona ha estat explicar que Barcelona és una ciutat exemple de solidaritat, de defensa del patrimoni cultural i natural, i també ha posat en valor que aquest any aquí a Barcelona se commemori l'any Picasso. Per tant, doncs ha volgut fer aquesta comunitat de Barcelona com una ciutat oberta i que té molta cura del seu patrimoni tant cultural com natural. Macron ha parlat bàsicament dels mateixos ítems que ha fet Sánchez per explicar doncs com es reforcen aquestes relacions i també ha afegit que hi haurà una important cooperació en matèria de seguretat i ha posat com a exemple quan els dos països van combatre conjuntament ETA. Per tant, aquest tractat, a part doncs, de tenir aquests acords, això en matèria d'educació, de cultura i agricultura, també servirà perquè hi hagi més llaços entre els dos països en matèria de defensa.
Jo et suposo que després d'aquest acte, precisament s'acaba amb tota la cimera i no hi ha cap acte més per part dels presidents o les delegacions francesa i espanyola.
Doncs sí que van a veure el Museu Picasso.
Ah, mira.
Per cert, sí, Macron també ha posat en valor que aquest any a Barcelona se commemori el Museu Picasso, també hi ha dedicat unes paraules, i els dos presidents està previst que vagin a veure'l perquè era una petició que va fer el president francès i que compta doncs, també amb la participació de Pedro Sánchez. En canvi, qui no anirà al Museu Picasso és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè ens expliquen doncs, fons de presidència que es tracta d'un acte privat de Macron i que no han estat convidats en aquest acte que tindrà lloc al Museu Picasso.
Suposo, Judit, t'ho pregunto perquè aquest matí hem pogut veure tots les imatges de Pere Aragonès donant la benvinguda al president espanyol, a Pedro Sánchez. També ho ha fet amb Emmanuel Macron, amb qui ha intercanviat pocs minuts, unes paraules. Suposo, Judit, que no ha transcendit res d'aquesta conversa, eh?
Sí. Ens han explicat que el que li ha traslladat bàsicament Aragonès és que el procés no s'ha acabat, en consonància al que deien doncs, totes les entitats i els partits independentistes que es manifestaven doncs, aquí a Montjuïc. El que li ha traslladat bàsicament Pere Aragonès a Pedro Sánchez en aquests 40 segons és que el procés independentista no s'ha acabat, que encara hi ha molts temes pendents de tractar entre i la Moncloa, com pot ser, per exemple, que la taula de diàleg no es torni a reunir. I deixa'm dir que Pedro Sánchez, en aquest discurs que acaba de fer ara, no ha fet cap menció al procés independentista, o sigui, sí que veníem no, dels últims dies en què hi havia hagut declaracions, per exemple, del ministre de la Presidència dient que el procés independentista s'havia acabat i que bàsicament aquesta cimera el que volia escenificar, entre moltes altres coses, era que les relacions amb Catalunya Catalunya ja estaven totalment normalitzades i que no s'estava a l'escenari doncs, de l'octubre del 2017, doncs en aquesta compareixença que acaba de fer Pedro Sánchez aquí no ha fet cap menció en el final del procés independentista. Veurem si ho fa ara en el torn de preguntes, però en tot cas sí que ha volgut, doncs, quan explicàvem no, que el que havia explicat era que Barcelona era una ciutat moderna, una ciutat exemple doncs, de cultura, de tenir cura de la natura, de l'art, sí que ha volgut doncs, posar en èmfasi que Barcelona és una ciutat propera, que és una ciutat pròspera, i ha volgut doncs, llançar aquest missatge que realment el que vol és que Barcelona torni a ser aquest motor econòmic d'Espanya i que les relacions tornin a estar en total normalitat entre la Moncloa i Catalunya, que unes relacions que s'havien vist trencades no, els últims anys a causa del procés independentista.
Fem una cosa, Judit, micròfon obert, quan creguis que passi alguna cosa interessant, rellevant o que valgui la pena explicar, sense cap mena de dubte, connectes amb nosaltres i nosaltres que et donem veu des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Estel. Judit Caselles, des del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Gràcies, com sempre, molt bona feina, que vagi molt bé.
Merci.
Nosaltres que ho deixem aquí, ho comentem tot plegat, com dèiem, però amb Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana, també amb Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya. Primer de tot, com heu viscut un dia com el d'avui i com ho esteu veient tot plegat, Pepe?
Bé, a primera hora del matí hem estat presents com a militants i membres d'Esquerra Republicana al voltant de les fonts de Montjuïc i de les quatre columnes de Puig i Cadafalch. Bueno, fent una mica acompanyament i ressò de la convocatòria que per expressar aquesta no finalització de l'estat de coses i del procés que diuen ells i que també es diuen aquí, perquè quedi ben clar que el procés aquest no s'ha acabat, que Catalunya continua en el mateix lloc que estava, que la reivindicació d'amnistia d'un referèndum o d'una autodeterminació via un pacte de claretat que s'ha expressat pel president per arribar, en el cas de la postulació d'Esquerra Republicana a la independència del país i a una república catalana, continuen vius i continuen presents, i les majories així ho demostren, i no cal que siguin majories a l'hora de prendre determinades decisions que s'han de negociar, però sí que són unes majories de partits que representen aquest esperit i aquesta intenció de tirar endavant amb el procés.
De seguida et pregunto a tu, Ignacio, abans, però, Pepe, dos coses que han passat aquest matí i que vull saber-ne la teva opinió. La primera, la xiulada que s'han dut Junqueras, Oriol Junqueras, el participant en aquesta manifestació, també a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, i la segona, si s'ha donat aquesta imatge d'unitat de l'independentisme, que és el que s'estava pretenent durant aquestes setmanes. Ho hem vist en declaracions d'Òmnium Cultural, de tots els partits independentistes, com la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, en fi, com has vist?
Sí, jo crec que aquesta imatge d'unitat s'ha tornat a donar, independentment de que aquest, entre cometes, trumpisme que subsisteix a determinades altres qüestions, perquè s'està demanant unitat per una banda i per una altra banda s'està acusant amb coses com demanar presó pels traïdors, segons aquestes persones que han irromput allà, que no són pràcticament ni significatives i poder no hauríem ni de parlar-ne perquè no s'ho mereixen, que en definitiva no porten en res i que no tenen cap mena de sentit ni recorregut més enllà de l'escàndol o el comentari que podem fer des dels mitjans de comunicació, però que en definitiva l'important és que totes les forces polítiques que representen aquest esperit i aquest ànim del poble de Catalunya demostrat a les urnes, vull dir que no és una cosa, no és una invenció, sinó que és una demostració clara i identificable, continua present, continua pendent de resoldre, i no es pot utilitzar qualsevol eina o instrument per part de l'Estat per tapar i per anuegar aquest esperit que, en definitiva, està pendent de resoldre i que reclama aquesta solució del conflicte a través de les vies que cada una de les institucions, forces polítiques, etc., tiren endavant.
Ignacio.
Doncs jo crec que és una jugada, aquesta, la celebració de la cimera, que li ha sortit rodona.
a Sánchez, i no soc sospitós de ser partidari de Sánchez, i li ha sortit força bé a Pere Aragonès. A Sánchez perquè, a cap i a la fi, aconsegueix jugar a una comparació molt avantatjosa, perquè l'última vegada que ell va ser aquí, va ser el desembre de 2018, Barcelona va cremar, i avui s'ha celebrat una cimera internacional amb, diguem, el segon líder més important, o el líder més important de la zona euro, sense cap tipus d'aldarull. Per tant, ell, a la comparació dins del seu mateix mandat, ha aconseguit pacificar, direm, entre cometes, Barcelona. Per un altre costat, aconsegueix un tractat que és molt interessant i molt beneficiós per a Espanya. De fet, desbloqueja en un altre, direm, èxit de la política energètica de Sánchez, que és, de tots els seus fronts és en el que el millor estem veient que es manega, i desbloqueja aquest gasoducte. Mm. I sembla ser que desbloqueja també la connexió ferroviària. Per tant, és un bon pacte. I finalment el que aconsegueix també és aïllar l'independentisme, que no és Esquerra Republicana, dit amb malícia, perquè el que fa és empetitir-ho, a convertir la manifestació en qualsevol altra manifestació que es produeix en una cimera internacional, com hi ha manifestacions d'ecologistes, manifestacions d'ultradreta o manifestacions de mediapensionistes, tenim una manifestació independentista, és part del folclore. Paral·lelament, el que aconsegueix Per Aragonès és, per un costat, mantenir-se en aquesta visió institucional, aquesta forma de pujolejar que li està sortint força bé, al mateix temps té el carrer més o menys content, perquè ha de respondre, no, a aquesta provocació, a aquest esquer que deixa caure el ministre Bolaños, i debilita al seu torn l'independentisme associatiu, que no aconsegueix fer una convocatòria massiva. Les millors estimacions deien, i de fet ho comentàvem el Pep i jo abans d'entrar, 30.000 assistents. Les més pessimistes deien 1.500, però al cap i al fi és un fracàs de convocatòria. És una convocatòria molt mal feta, molt mal plantejada, però l'independentisme agafa l'esquer i fracassa. L'independentisme associatiu. Per tant, desapodera Pere Aragonès a l'independentisme associatiu, una cosa que ja venia fent des de l'últim 11 de setembre, quan no va a la manifestació de l'ANC, i fins i tot, de retruc, aconsegueix una xiulada al seu rival intern, que és Oriol Junqueras. És una jugada que li surt quasi perfecta. Jo crec que ha estat, diria que infantil i ridícul, que abandonés l'escenari i el Pere Aragonès, el president de la Generalitat, quan està sonant l'himne d'Espanya, per la presència de l'exèrcit espanyol. És que és ridícul. Si ets el president, si ets suficient president per rebre a Manuel Macron i Pedro Sánchez, ho ets també per quedar-te quan sona l'himne d'Espanya. Però, per lo demés, és una jugada que és polièdrica i ha estat força interessant.
De seguida vaig amb tu, Pepe. Ja us dic ara, eh? Mira, ho tanquem ja. La setmana que ve podeu venir?
Sí, sí.
Sí, ho tanquem en directe, i del tema del taxis en parlarem la setmana vinent. I acabem amb el tema de la cimera, perquè ens queden 10 minuts i en seguirem parlant. Ara vaig amb tu, Pepe, com deia abans, però ens deia la Judit que es volia plantejar des del govern espanyol també una mena d'escenificació de la fi del procés, eh? Ignacio, s'ha acabat el procés?
Jo crec que el procés, tal com l'enteníem fins a 2017, jo crec que 2017 és el moment culminant del procés, on hi ha l'embat contra l'Estat, on hi ha el repte a les institucions democràtiques, el repte a les institucions estatutàries i constitucionals. Aquell és el moment candent del procés. Tenim, diguem, com una repetició del terratrèmol amb la publicació de la sentència, i el procés des d'aquell moment muta. I, de fet, muta en una estrasiada de fet a Madrid. Jo crec que Pedro Sánchez aquí adopta la manera processista i comença també a debilitar institucions, comença també a pactar amb el nacionalisme, comença també a debilitar les nostres estructures de dret, i aquí, en canvi, sembla florir una maduresa autonomista, que l'estem veient, per exemple, en la negociació dels pressupostos, que s'està manegant aquests pressupostos entre el PSC, els comuns, i amb aparicions fulgurants periòdiques de Junts per Catalunya, però amb certa pau. Però l'interessant del procés és que ja no és un procés català tant com és un procés espanyol, perquè és Pedro Sánchez qui adopta aquests manierismes il·liberals, crec, per començar la pròpia declaració del ministre Bolaños. El proceso está muerto. És una bravuconada que l'únic que fa és pur tacticisme. És, com deia abans, plantar un esquer i que l'independentisme piqui.
Pepe, per al·lusions, l'independentisme que no és Esquerra Republicana.
A veure, mira, els fracassos jo crec que s'han de medir en un entorn democràtic com el que vivim, a les urnes. I si comptem amb les urnes, veiem clarament la situació en què es troba aquest país. I concretament es resolen, i el que busquem és la resolució via urnes. És a dir, volem un referèndum per decidir què és el que volem fer. Una cosa és el que vulguem fer i una altra cosa és el que aconseguim fer, però volem fer i poder triar, i l'autodeterminació jo crec que no se li pot treure a ningú. A l'1 d'octubre no s'ha acabat, però és que no s'acabarà mai. Per moltes que siguin les estratègies que facin servir qualsevol partit o qualsevol govern de l'Estat, l'1 d'octubre està a la història. Forma part del nostre ADN, tal com es va constituint dia a dia. Això no podem obviar-ho ni ho podrem obviar mai. I això és la font, o una de les fonts, que també acabarà nodrint el que, en definitiva, estem volent des d'aquí. És com si una família està pensant en canviar de casa i està decidint si canvia de casa o no canvia de casa, però per això deixa de baixar al súper i a la fleca a comprar el pa o a comprar el que necessita per dinar cada dia. No ho deixa de fer. Aquí continuem negociant pressupostos, continuem resolent els temes diaris de les necessitats de la gent.
Però en el moment en què
els pressupostos formen part. Negociar no vol dir arribar a acords i a pactes, ni tenir consolidades determinades coalicions, sinó simplement arribar a acords per benefici de la gent.
Ignacio Badellas.
Dic que en el moment en què el president Aragonès proposa una segona consulta, impugna l'1 d'octubre.
No,
impugna en la seva integritat.
En absolut.
Si el lema d'Esquerra Republicana de Junts per Catalunya després de l'1 d'octubre era hem votat, hem guanyat, doncs no s'ha de guanyar una segona vegada, a no ser que tu mateix, com fa el president Aragonès, diu... Però, a veure, no era una consulta vinculant, una expressió de sobirania del poble català? Doncs tot això, en el moment que Aragonès diu ja en farem una altra potser per 2030, el que fa és desvirtuar tot el poder constituent que va tenir l'1 d'octubre, que no era cap, però tot el poder constituent que va tenir l'1 d'octubre. Al final el que fa l'Esquerra Republicana, entenc jo, és veritat, no? Dins la seva concepció progressista, com esquerranosa, com li podem dir, doncs va treballar en certs temes materials. Per exemple, no? Augmentant impostos en certs àmbits o penalitzant la generació de residus, etcètera, no? Que ho podem criticar. Però la política material no interessa massa a Esquerra Republicana. O no interessa, diguem, retòricament a Esquerra Republicana. Retòricament el que interessa a Esquerra Republicana és seguir parlant d'amnistia, autodeterminació. Tot i que no està treballant per l'amnistia i l'autodeterminació.
Ah, no?
No, va tenint reunions amb Pedro Sánchez, més o menys...
Ha entrat en vigor una reforma del Codi Penal, etcètera, fa 4 dies, que té una mica a veure amb l'amnistia o amb el que significa l'amnistia
o la a veure...
desjudicialització d'un procés que ha de ser
més aviat
polític.
A veure amb la
que no ha d'acabar a mans dels jutges, sinó
a mans
dels
aviat
polítics.
A veure... És una reforma perversa, de l'ordenament jurídic, però té més aviat a veure amb la debilitat de Pedro Sánchez o amb la necessitat de Pedro Sánchez de recolzar-se amb les forces nacionalistes que amb l'amnistia. Té molt més a veure amb això, perquè, de fet, si tingués a veure amb l'amnistia, s'hagués proposat una amnistia, no una reforma que, de fet, si sentim el govern Sánchez, el que farà serà facilitar la tornada a Puigdemont.
Igual s'ha proposat, però sobre la taula s'ha de negociar. Sí, però... I les negociacions tenen això.
Però és una negociació una sessió que mai anirà en lloc. És una negociació que mai anirà enlloc, perquè Pedro Sánchez permetre...
Sí, la realitat és una.
Pedro Sánchez no es pot permetre una consulta, per exemple. De fet, Salvador Illa va més o menys flirtejar amb la idea d'una consulta per després, recentment, la setmana passada, descartar-la, ni tan sols estatutària, que ja és curiós, ni tan sols estatutària, i Esquerra Republicana no es pot permetre dir-li al seu electorat que renuncia a la consulta. Per tant, ho deixa com una figura purament estètica, no? Sí. Part de la floritura és també parlar de la consulta.
Sí, no s'havia...
Però el que li interessa a Esquerra Republicana és...
Ni indultar els presos, i en quina situació estem.
El que li interessa a Esquerra Republicana, ja no sé si hi ha un horitzó final on sí que no, es llançarà aquest repte nacionalista, no ho sé. Però el que li interessa a Esquerra Republicana ara és assumir més poder. Assumir
el repte nacionalista és repte nacionalista amb repte nacionalista. I si no, mirem qualsevol escenari com avui mateix, amb la bandera espanyola, a tot arreu, Ràdio Nacional d'Espanya amb una E de tamany familiar. Vull dir, el nacionalisme existeix perquè existeix a tot arreu.
Avui, Pepe, la cimera hispano-francesa, la catalogues de cimera nacionalista?
Sí, evidentment. Clar, Espanya és un estat. I el nostre president els ha dit, volem ser socis d'aquesta Europa, en categoria de socis, al mateix nivell que està a França i que està a l'estat espanyol. Per què? Perquè considerem que podem ser un país amb un estat propi. I és el que volem. I proposar això, i votar-ho, i deixar que els ciutadans ho votin, és una cosa tan elemental en democràcia que no hauríem d'estar discutint aquí com portem el que diuen tants anys de procés, sinó d'obstinació. Li hauríem de canviar el nom de procés per obstinació. S'ha acabat l'obstinació o no?
Li preguntava al PP per si havia estat tot plegat un acte nacionalista a l'Ignacio Carreia.
A veure, ha estat un acte nacional, és a dir, dues nacions trobant-se, nacionalistes.
Espanya i França, no, pues països catalans, pues igual.
Països catalans sí que és una vocació nacionalista, perquè per començar, dos dels tres països catalans ni són països, ni volen ser països, ni volen ser catalans.
Bueno, en parlaríem. Sí, que aquí fa 30 anys...
En dos de los tres governava el PP. Imagínate los països catalans.
Bueno, les voltes que donen al món.
Sí, les voltes de molta vida.
És qüestió d'explicar i que la gent tingui coneixement. Va, i que sàpiga què els hi passa.
Ens queda tres minutets, però sí que us volia preguntar una cosa, perquè estem parlant molt de l'independentisme, que està bé, estem parlant molt d'aquesta cimera que ha tingut lloc a Barcelona, i per tant estem parlant des de Barcelona, que està molt bé, però deixeu-me posar el focus una mica més gran, perquè jo crec que d'alguna manera això està influenciant en què hi hagi noves aliances europees que fins ara no s'havien donat. I això ho ha reconegut avui el mateix Emmanuel Macron quan ha dit que un tractat com aquest era una anomalia que no existés fins a dia d'avui, no, Ignacio?
De fet, aquest tractat, França només el tenia, si no m'equivoco, amb Alemanya i amb Itàlia.
Sí, senyor.
És a dir, com les estructures o els pilars bàsics de la Fundació Europea. Està molt bé, i ho dic amb tota admiració pel president Sánchez, el president del govern, que s'estigui teixint una nova o un nou reequilibri de les forces europees. Ara, especialment, que Alemanya està molt tocada, no només perquè deixa enrere un govern que va ser molt estable, que va ser el d'Angela Merkel, sinó perquè internament té molts qüestionaments. Té molts qüestionaments pel que fa a la defensa. Recentment va dimitir, de fet, la seva ministra de Defensa. Apareixen noves figures i s'ha de replantejar la relació amb Rússia, que els ha deixat també molt tocats, perquè eren molt dependents de Rússia. Han de saber si volen llançar-se, no?, com governen els verds, amb suport dels verds, si han de llançar-se una revolució verda i com ho faran, o si han de tornar al carbó, que és el que estan fent. Per tant, està molt bé que una figura com Emmanuel Macron, que també és trist perquè ens queda molt poc temps d'Emmanuel Macron, acaba de ser elegit i no pot renovar el càrrec, però una figura com Emmanuel Macron, liberal, europeista, intenti teixir una nova òrbita d'influència i que Espanya s'hagi pogut pujar aquest tren. Així que jo crec que està bé. És una bona notícia.
Pepe, està removent tot plegat unes noves aliances a Europa?
Bueno, jo crec que s'estan desfent les anteriors, que són Alemanya i són Itàlia, perquè la situació de tots dos països pues, és la que és, coneguda de tothom. I això fa que les aliances o els interessos, més que aliances, són interessos, perquè al final tothom s'està movent per interessos. I aquí el tema energètic, que és molt present, encara que de vegades l'estem obviant, és fonamental, i aquí ens haurem de fer un replantejament molt seriós de tot el que és el consum, de tot el que és el manteniment de l'estat de benestar, suposat d'estat de benestar, per qui és de benestar i per qui és de malestar, perquè en definitiva és això. I això fa que els moviments siguin diversos, i en aquest cas França s'apropa a Espanya perquè li interessa més que l'estima.
Ara sí, avui hem parlat d'aquesta cimera hispano-francesa a Barcelona, ho havíem de fer un dia com avui. Els hem emplaçat a tots dos la propera setmana a parlar d'aquesta vaga que també han anunciat aquest dimarts, aquesta setmana dels taxistes de Barcelona, del 31 de gener al 3 de febrer. En parlarem de tot plegat la setmana que ve amb Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya, i amb Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
Un plaer. Gràcies.